Salutacions, contrabandits i contrabandides. A continuació, escoltarem l'àudio de la taula rodona per la desmilitarització que va coorganitzar Ones de Pau i Ocupem les Ones, el 15 de març de 2011, a l'Infospai. Salutacions a tothom, benvinguts a un nou debat d'Ocupem les Ones. Darrerament s'han fet debats sobre sindicalisme, eleccions autonòmiques, feminismes, i avui parlarem de la desmilitarització. Ens acompanyen per fer aquest debat quatre activistes, quatre persones que participen directament de tot aquest moviment per la desmilitarització, i a la meva dreta tinc l'Alejandro Pozo, que és membre del Centre Josep Manel de l'As. Bona nit, Alejandro.
Bona nit.
Al seu costat, la Pilar Palacio, que és membre de la coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau.
Bona nit.
Bona nit. I a la meva esquerra, el Toni Álvarez, que és membre de la campanya Desmilitaritzem l'Educació.
Bona nit.
Bona nit. Al seu costat, David Fernández, periodista de La Directa.
Bona nit.
Bona nit.
Gràcies.
Tenim preparat un debat amb quatre blocs, en principi, però potser comentarem només els tres primers blocs perquè potser no tenim temps d'acabar. I intentarem parlar de l'exèrcit espanyol, del complex militar industrial i de l'Aliança Atlàntica, de l'OTAN. Amb cada un d'aquests blocs farem un petit debat i plantejarem diverses preguntes. En el primer bloc, per exemple, ens preguntarem si l'estat sense exèrcit és possible. En el segon bloc ens preguntarem com reconvertir l'indústria militar en civil. I en el tercer bloc ens preguntarem com tancar les bases i sortir de l'Aliança Atlàntica. Bueno, aquestes preguntes també estaran basades en petites presentacions que farem entre totes, entre tots, per també desenvolupar aquests continguts. I per començar, doncs, això de l'exèrcit espanyol, a dia d'avui, en ple mes de març del 2011, amb la guerra d'Afganistan, amb l'exèrcit participant-hi, amb tantes guerres humanitàries arreu del món que ens volen vendre, falses guerres humanitàries, té un paper important l'exèrcit espanyol. Com podríem explicar aquesta estructura en la qual, doncs, tenim un comandament per cada dos soldats, ben bé?
Sí, si li fem la pregunta a un militar sobre si s'ha canviat molt l'exèrcit espanyol, probablement es dirà que moltíssim, i és cert que quan un fa seguiment de tot el que passa en l'exèrcit, el dia a dia, hi ha moltes coses que van canviant. Ara bé, l'exèrcit d'avui dia es continua servint per exactament el mateix que servia fa un temps. Hi ha moltes coses que són molt similars, els requisits que es demanen a soldats són molt similars que els que hi havia abans, però pot ser alguna cosa ha canviat. Jo diria, destacaria dos, que suposo que després podem desenvolupar més, que serà, per una banda, que estem parlant d'un exèrcit global, és a dir, no es pot entendre el militarisme a Espanya si no és dintre d'una estructura superior amb els seus aliats, amb els Estats Units, amb l'OTAN i amb la UE, no? La Unió Europea Occidental. I la segona pota, diguem, molt important de canvi, jo diria que és tot allò que està vinculat a la legitimació de l'exèrcit. És a dir, l'exèrcit arrastra un històric, diguem, que no estava massa ben vist, i avui dia l'exèrcit espanyol s'ha escrit a les dues grans tendències que hi ha per justificar no només l'exèrcit, sinó les intervencions globals, no? Que serien les guerres humanitàries, és a dir, intervindre per ajudar una gent que està travessant una situació de crisi, i també això que diuen protegir a les poblacions, això que es diu la responsabilitat de protegir, és a dir, hi ha un estat que no vol o no pot protegir el seu poble, aleshores per sobirania, i aleshores és susceptible de ser intervingut militarment per part d'això que diuen els estats disposats, és a dir, estem parlant des de sempre. En això sí que canvia, i sí que podem veure com totes les estructures globals, estem parlant de l'OTAN, de la Unió Europea, però també l'exèrcit espanyol i tots els exèrcits, sent sempre un departament de cooperació en temes civils, sempre busquen aquesta legitimitat. Totes, absolutament totes, les operacions militars a l'exterior, des de l'any 89, que va ser la primera oficial, fins ara, estem parlant de més de 30 operacions militars, totes, sobretot les últimes, han estat justificades d'alguna manera amb la paraula humanitari. és important que tinguem això en compte, però això no és que sigui diferent al que fan altres exèrcits. I finalment també és destacar això que es va crear de la unitat militar d'emergències. És a dir, no només l'exèrcit es justifica el que fa, diguem, l'estat espanyol amb temes de guerres humanitàries a l'exterior, sinó ara també estem parlant d'emergències humanitàries. Fa uns anys ja vam advertir que probablement passaria en la UME, en la Unitat Militar d'Emergències, exactament el mateix que va passar en els equips d'ART, que és el mateix la UME, però diguem que Estats Units i Canadà ja els tenien. No? I exactament ja sabíem que el que faríem és començar a fer operacions a l'exterior, com hem vist que el que ha passat a Haití. No? O sigui, el que estan fent, estem parlant de l'Ejército, que tantes vegades s'ha dit, i és natural, és a dir, l'humanitarisme avui en dia és si no, tu no l'utilitzes políticament és que estàs bobo, és a dir, avui dia és el que tu pots fer per justificar. I és cert que avui dia la imatge de l'exèrcit ha millorat, sobretot gràcies a aquests paràgrafs. No? Estem parlant de globalitat, amenaces globals, necessitem aliats, i segon, és que estem aquí per servir a, no només a nosaltres, sinó a altres poblacions. Ara bé, si llegim les doctrines militars, si mirem la llei militar de defensa, o la llei de defensa nacional, vull dir, veiem que sobre el paper estem parlant del mateix de sempre. O sigui, Espanya intervindrà allà on els seus interessos estiguin en risc. Això està per escrit. I d'interessos estem parlant de subministrament energètic, estem parlant de la sobirania de Gibraltar i estem parlant de coses, també parlant de temes humanitaris. Però això està per escrit. O sigui, estem parlant exactament del mateix.